Carrer Major, un programa de ràdio Ciutat de Tarragona. Altafulla Ràdio, Ràdio Montblanc, Ràdio La Selva, Ona La Torre, la nova ràdio de Reus, Ràdio Hospitalet de l'Infant i Baix Camp Ràdio, en col·laboració amb la xarxa de comunicació local.
Hola, què tal? Quines ganes de tornar a dir aquest hola, què tal? Després d'una setmana per oblidar, a dins de l'Hospital Sant Joan de Reus per un problema de salut familiar, ma mare, doble operació, complicacions, etc, etc. De moment, la cosa va a poc millorant, a poquet. Vull aprofitar aquest magnífic altaveu del Camp de Tarragona, com és el carrer Major, per donar les gràcies infinites als professionals de l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus. Gràcies a la seva feina, la meva mare és viva. Gràcies a la gent d'urgències i mil gràcies a la gent de la unitat de cures intensives. Fan una feina increïble. Moltes vegades jo em queixo de que cobro pocs diners. Ja ho saben, el sou del periodista. I sincerament, m'agradaria cobrar el doble per poder pagar el doble d'impostos per a continuar gaudint d'un sistema de salut pública tan envejable com el nostre. No em vull imaginar el que hauria costat les dobles operacions i la recuperació de ma mare si en lloc de Reus visquéssim a Chicago. Quan les coses van malament i li veus les orelles al llop, te n'adones que els nostres impostos estan ben empleats. Ho torno a repetir. Si cobrés 10 vegades més, estaria encantadíssim de pagar 10 cops més d'impostos després de viure aquesta setmana tan horrible. I tots aquests que tributen a l'estranger perquè diuen que m'ofeguen, perquè guanyo molts diners. Tots aquests que porten la polsareta amb la bandera però que viuen a Andorra o tributen les seves empreses multimilionàries de roba i complements a Irlanda perquè gaudeixin de privilegis fiscals, uns quants dies a urgències d'un familiar o d'un amic potser els hi faria canviar la seva forma de pensar. O potser no. No em serveix que regalis màquines als hospitals, tu que te'n guanyes, tributa al teu país, patriota. A banda, també vull agrair el suport i l'amor infinit dels meus companys del programa, al carrer Major, que han preguntat sempre per com estava la meva mare. Gràcies a l'Iris Rodríguez, a l'Aleix Pérez, al David Fernández, a la Gemma Bufies, a l'Adrià Duc, a l'Adrià Recasens, al Pau Corbalán, a l'Eduard Virgili, a l'Antonio Mellado, a l'Anna Plaça, al Dani Sánchez i als directors. Benvinguts a Carrer Major. Ben tornat, de nou, al programa. Amics i amigues, el REC torna a escalfar motors al Festival Internacional de Cinema de Tarragona. Arriba a la seva 24a edició, que celebrarà del 4 al 8 de desembre a la capital tarragonina, per diferents espais com el Teatre Tarragona, el Teatret, l'Antiga Audiència o per nous espais com el Bar L'Alquimista o la Galeria d'Art La Catedral. Un festival pensat per donar a conèixer el talent emergent al món del setè art. Per donar-nos més detalls tenim els estudis de Ràdio Ciutat de Tarragona l'Eva Vallès, directora executiva del Festival REC, a la qual saludem. Senyora Vallès, bona tarda.
Hola, bona tarda, què tal?
El REC s'ha convertit en un festival ja de referència. Què han après, senyora Vallès, de les 23 edicions anteriors?
El primer, que no ens agrada que ens digui senyora.
De formació professional.
I després, què hem après? Doncs que s'ha de treballar molt al món de la cultura i al món del cinema i Tarragona, però que val la pena fer-ho. Que realment és molt d'esforç, és molta energia, és un equip cada vegada més gran, però que ens encanta fer-ho, que creiem que val la pena i que creiem que val la pena portar cinema a la ciutat de Tarragona, una ciutat que no té cap cinema a dia d'avui al seu centre històric i que és un esforç que val la pena i que ens encanta de fer-ho i que creiem que la ciutat mereix i que seguirem fent tot el temps que puguem.
La combinació de cinema, diversificació d'espais i aposta pel talent emergent és l'essència del REC?
Sí, l'essència és l'òpera prima, que seria aquest talent emergent que dius tu, no? És aquesta gent que està començant en el món del l'audiovisual i del cinema i que nosaltres volem ensenyar i volem mostrar a la ciutat i al món, si convé, què s'està fent i què s'està coent, què està bullint en aquests moments en el món de la cinematografia.
Òpera prima, que és la competició principal del REC.
Sí, és l'única competició.
És l'única competició.
O sigui, sí que hi ha diferents seccions dins del festival, però l'única secció que és a competició és òpera prima.
Quins requisits tenen les cintes que hi participen?
Doncs mira, ha de ser la primera pel·lícula del director o directora, màxim la segona, només en el cas que la primera no hagués tingut estrena comercial a Espanya. Val? Però en principi apostem per la primera pel·lícula de directors o directores d'àmbit internacional i pocs requisits més. O sigui, el que tenim més ganes és això, de veure què s'està fent, què està fent la gent jove que està començant en aquests moments.
Com he dit al principi, enguany llocs diferents com galeries d'art, bars, espais històrics...
Sí.
Com lliga això amb el cinema?
Doncs lliga perquè és la pantalla Tàrraco, o sigui, són espais patrimonials i dintre es convertiran per unes hores en unes sales de cinema. I lliga en el sentit de que creiem que Tarragona és una ciutat que dona molt de si, però que a vegades potser no l'explotem prou. I llavors la idea una miqueta és ensenyar aquests espais patrimonials, ensenyar aquests espais que ja estan realment normalment oberts al públic i que es poden gaudir, però donar-los un altre punt de vista pels espectadors de la pròpia ciutat i després que si, a més estem amb el pont, no? Si tot just coincideix que aquell pont, aquell cap de setmana, tenim gent de fora de la ciutat, doncs creiem que és una excusa fantàstica o bona, si més no, per ensenyar aquests espais que convertirem en espais de cinema per unes hores.
El pantall de Tàrraco, com ha funcionat? S'han ofert els espais? Els han proposat vostès? Com ha funcionat tot això?
Els hem anat a buscar nosaltres. Sí, sí. No, bueno, a nosaltres ens agrada la ciutat, ens agrada la cultura, coneixem els diferents espais i coneixem una mica els llocs on podria funcionar aquest tipus d'iniciativa. Perquè, a més, busquem que siguin espais de petit format. És a dir, estem parlant de 20-30 cadires, com a molt, en cada projecció. Llavors, no és només ensenyar l'espai, que també, no és només és ensenyar una pel·lícula, que també, sinó crear una atmòsfera absolutament diferent a la d'una projecció convencional. Llavors, sí, vam fer tot un llistat de possibles espais que ens podien agradar i bueno, els que hem tingut possibilitats d'accedir-hi, doncs, allí estem, ja siguin particulars o públics.
Es podran veure films dels que tothom parla actualment, com aquest que sonava ara mateix, el Gerai, la guitarra del Gerai, un film dirigit pel C. Tangana, per l'Anton.
Òpera prima de C. Tangana.
Los Destellos o l'estrena de Memory Boom, però, com vostès diuen, es veuran aquests, però també es veuran els films dels que tothom parlarà d'aquí uns mesos.
D'aquí uns mesos o d'aquí uns anys, i n'estem convençuts, altres vegades ja ha passat, no? Com són directors i directores novells, potser en aquests moments no són coneguts, però és precisament el que ens agrada de l'òpera prima i d'aquesta aposta pel talent més novell, que estem ensenyant ara el que podríem dir que és el cinema del futur. Queda molt així, queda molt de frase, no? però va per aquí una miqueta. Són tota aquesta gent que potser en qüestió d'un any o dos potser veurem els Oscars o potser veurem recollint premis arreu del món i tindrem la satisfacció i l'orgull d'haver pensat que han passat per aquí abans.
Clar, perquè vostès diuen que no són un festival de catifa vermella, però d'aquí a un temps aquests directors sí que poden passar per les catifes vermelles.
Sí, les catifes vermelles dels altres. Tu creus que això... Potser no ho estem fent bé, no?
Si no recordo malament, El clar exemple va ser Paràsits.
Exacte. Sí, sí, una pel·lícula que crec que ja havia estat a Tarragona, que ningú n'hi havia fet massa cas, i llavors ens va sortir el boom de la nominació i nosaltres la teníem. I sí, sí, va haver uns grans sold-outs aquell any a l'antiga audiència.
Mm-hmm. Això són rumors i xiu-xiuejos.
Xiu-xiuejos.
Què és aquesta secció de xiu-xiuejos?
Xiu-xiuejos és la secció que nosaltres en diem de manera general focusing. És una secció que cada any posa això, posa el foco, posa l'atenció en una manera de... No tant en una manera de filmar, com en un sentiment, en una pulsió, en coses que estan movent i que estan movent per dins el jovent a nivell internacional, el jovent que es dedica al cinema a nivell internacional. Llavors són pel·lícules que potser no acaben d'encaixar dintre d'una secció de competició o que per diferents motius no poden anar a altres seccions, i llavors tenim el focusing, és això. Posem el foco cada any en una cosa diferent. I aquest any l'hem posat en els xiu-xiuejos, que són les intimitats compartides, no? Aquestes noves mirades, aquestes noves maneres que tenim d'ensenyar les intimitats de tots, no? Tot el tema de les xarxes, tot aquest món global ha canviat moltíssim com vivim la nostra intimitat i sobretot com l'ensenyem, com la mostrem. Entorn d'aquest tema ha anat el programa Xiu-xiuejos de Caixa Fòrum, que vam acabar la setmana passada, i aquest mateix cicle s'allarga una mica dintre del Festival Rec amb un parell de pel·lícules, amb My Favorite Cake, i també amb L'edat imminent, si no dic malament. No, dic bé, amb aquestes dues pel·lícules.
L'espai també té un espai, el festival té un espai per als artistes emergents del territori. Uh-huh. Quin pes tenen el Rec al talent local?
Espero que cada vegada més. Sempre n'han tingut, o sigui, es tracta d'una secció ja que històricament anomenàvem Autors de Tarragona i que aquest any hem decidit canviar el tema per aquest de talent local, i és una secció a la que no hem renunciat mai, a la que volem seguir donant empenta i embranzida, i que a més aquest any reforcem una miqueta amb una activitat prèvia a la projecció de 6 curtmetratges d'autors tarragonins o que estiguin treballant, si més no, a Tarragona. És una cosa o l'altra, o nascuts o treballant i vivint en aquests moments aquí. I això és a les 5, és una jornada, o sigui, és una sessió gratuïta, oberta absolutament a tothom, que ens encantaria que omplíssiu la sala per veure què està fent el talent tarragoní en aquests moments aquí a Tarragona. I abans, a les 4 de la tarda, tenim també una xerrada on parts d'aquest talent que està treballant a Tarragona en el món de la cinematografia i de l'audiovisual explicarà una mica amb una taula rodona què és treballar o viure de la cinematografia a Tarragona. Llavors us convido a tots, són sessions obertes i gratuïtes per tothom, i no res, i moltes ganes de veure aquestes propostes joves, fresques i que s'estan fent ara mateix.
Viure o sobreviure.
Exacte. Això ja ens ho explicaran ells, a veure què tal
ens
és.
També una de les novetats importants és el Acció Play. Què és això?
No, Acció Play és una de les parts o de les seccions de la nostra pàgina web. Hem estrenat pàgina web amb la idea de fer-la molt més accessible, molt més fàcil de navegar, que es pugui comprar les entrades amb facilitat. Llavors, bueno, dintre de tota aquesta transformació hi ha un dels apartats de la pàgina web que és Acció Play. Això va dirigit a Play Acció Cultural, que és l'associació sense ànim de lucre des de la que organitzem el Festival Rec. Però no només organitzem el Festival Rec, sinó que també al llarg de l'any organitzem diferents activitats i diferents propostes, i llavors en Acció Play pots trobar una mica tot el llistat de diferents activitats, propostes i projectes que té en marxa Play Acció Cultural.
Això comença tot demà. Com van els nervis?
Bé, perfectes. Continguts, si més no. Va bé, vull dir, el que no tinguem preparat ara ja està, no? Llavors ens portem molts mesos treballant-hi amb un equip molt gran, amb un equip que està treballant a tope, amb molta il·lusió, amb moltes ganes de que surti tot bé, acabant d'encaixar els últims serrells i res, bé, jo crec, vaja, jo diria que ho tenim. Jo crec que valdrà la pena que vingueu.
Abonaments, entrades... Bueno, ha parlat vostè de lo que són sessions gratuïtes, però abonaments i entrades, tota la informació a la pàgina web.
Exacte.
Rec, no?
Sí, podeu comprar les entrades individualment per la pel·lícula que us agradi, o abonaments que surten una mica més econòmics i que llavors podeu bescanviar per les pel·lis que decidiu. O sigui que tota la info allí, i si teniu cap problema trobareu també mails de consulta i us atendrem encantats.
Hòstia, és que jo tinc ganes d'anar a veure la del C. Tangana.
Doncs vine. No ho sé, però t'hauràs d'espavilar. No sé si queden masses entrades, eh? L'última revisió estava la cosa molt justa ja.
O Los Destellos amb el millor actor del cinema espanyol, l'Antonio de la Torre.
Sí, i estarà la Pilar també, estarà la Pilar Palomero, estarà la directora amb Los Destellos. Ve a veure'ns i després, i a sobre sessió vermut. Que després sortirem a la terrassa del teatret i farem un vermut amb la Pilar i amb qui hi hagi. Sí, home, sí, vine, no t'ho pensis més.
Eva Vallès, directora de l'executiva del REC, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos una tarda aquí al carrer Major.
Vinga, moltíssimes gràcies a tu i ens veiem al REC.
Que vagi bé.
Igualment.
En la vida no pensamos que la gloria es el dinero.
Tot el que passa al Camp de Tarragona t'ho expliquem a Carrer Major.
Diu, la transmissió està en vivo. En vivo i en directo. Miren, són 4 minutets passen d'un quart de 6 de la tarda. Anem amb la nostra furgoneta, la que condueix cada dia l'Adrià Duc de Ràdio Ciutat de Tarragona i que avui me sembla que està viatjant fins al port de Tarragona per parlar amb la gent d'Open Arms, aquesta fantàstica gent. Anem a parlar amb ells. La responsable d'aquesta ONG. Adrià, bona tarda.
Hola, què tal? Molt bona tarda i benvinguts un dia més a la Furgo. Avui, com veieu, la Furgo quasi una mica més hi entra al mar i és que estem aquí al port de Tarragona perquè durant uns dies, durant aquesta setmana, el vaixell d'Open Arms està aquí atracat al port de Tarragona durant uns dies i ara sabrem per què. I és que tenim aquí a la Àngel Scher, la responsable pedagògica de Open Arms, per parlar i per a que ens expliqui això, què fa aquest vaixell aquí i per què està aquí aquest vaixell a Tarragona durant aquesta setmana.
Pues bueno, gràcies a un acord que hem fet amb l'Ajuntament de Tarragona, hem muntat aquestes jornades de sensibilització tant per centres escolars durant els matins com per la ciutadania, per poder no només apropar la nostra tasca en l'atenció de les emergències, sinó també per explicar quin és el context que es troben moltes persones que es veuen forçades a migrar d'aquesta manera tan perillosa.
Molt bé, unes jornades, com deies, des de quan esteu aquí i exactament fins quin dia estareu?
Vam arribar ahir pel dematí, vam començar amb els centres escolars i estarem fins al diumenge a la tarda. Els horaris que tenim disponibles ara mateix són de 4 a 6 per les tardes i divendres, dissabte i diumenge de 10 a 2 i de 4 a 6. Els matins, afortunadament, els centres escolars van fer la inscripció abans de que arribéssim i estan tots plens.
Clar, això et volia preguntar precisament per això, per aquesta afluència i que em comentaves abans que són molts els col·les que estan venint, els alumnes que van passant. De fet, mentre venia cap aquí jo m'he creuat amb diversos grups. Com està sent aquesta acollida bueno, dels alumnes que venen i quines edats tenen?
Sí. Pues bueno, venen alumnes de primària i de secundària principalment i l'acollida entre els joves sempre és bona. Podríem dir que entre els adults, pues, de vegades no tant, però bueno, està bé que vinguin a veure la nostra feina i que entenguin per què estem realitzant aquesta tasca tan important com és l'atenció i la protecció dels drets humans.
Clar, perquè això, quan venen aquí, seguim amb els alumnes, què els hi ensenyeu? Suposo que feu un tour, diguem-ne, pel vaixell, què els hi expliqueu, quins són aquestes coses, aquesta xerrada que feu?
Pues ensenyem el vaixell perquè vegin quina és la nostra manera d'operar i com treballem durant les missions al mar, però també expliquem el context geopolític que hi ha actualment al món i el perquè d'aquestes migracions. També posem el focus, perdoneu, en el tema de les responsabilitats envers aquestes migracions i com aquesta Europa està tenint pues una deriva molt lletja amb partits d'extrema dreta que estan pujant i estan agredint justament a les persones que estan en la situació més vulnerable.
Molt bé. I com va sorgir aquesta idea de comentaves que era una col·laboració o una espècie d'acord amb l'Ajuntament d'aquí a Tarragona, però per què vau triar Tarragona o com va sorgir aquest acord?
Pues bueno, de fet, l'any passat ja vam estar en aquest port i bueno, això de les portes obertes no és algú nou d'aquest any, ho portem fent diversos anys ja, però l'any passat, quan vam venir amb l'exposició de drets humans que va muntar la Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament de Tarragona es va apropar per convidar-nos a que continuéssim pues, amb aquesta col·laboració i per poder venir aquí a ensenyar el vaixell i a que la ciutadania es pugui apropar a nosaltres.
Molt bé. Una ciutadania que, com comentaves, pot venir per les tardes, però matins és només per a col·les i per les tardes és quan poden venir la ciutadania. Com funciona lliurement? Qui vulgui pot venir i què ens hi trobarem aquí o com?
Per les tardes us podeu apropar això entre les 4 i les 6, a les 6 tanquem el vaixell, i podeu venir de manera autònoma. Fem grups d'uns 25-30 persones i aleshores pues, bueno, ensenyem el vaixell per fora i expliquem la nostra tasca. A més, hem muntat una mica de botiga de merchandatge de la ONG per poder també pues, aportar les persones que venen a les nostres missions.
Molt bé, i doncs ara aprofito que estic aquí, no són les 4 encara, però aprofito que estic aquí. Explica'm una mica sobre aquesta tasca que feu des de Open Arms.
Pues bueno, principalment a nosaltres se'ns coneix per la intervenció que tenim al mar, per les missions que fem al Mediterrani Central, però al llarg d'aquests 9 anys de feina com a organització hem atès altres emergències. Per exemple, durant el Covid nosaltres vam estar a disposició de qui necessités la nostra ajuda, teníem els vaixells parats, teníem un equip sanitari molt potent i sobretot som una ONG molt petita de ràpida acció. I vam començar a col·laborar amb això. Hem fet també vols humanitaris, hem fet corredors humanitaris des d'Ucraïna, des de el Níger. Vam muntar també un corredor humanitari amb la franja de Gaza per poder enviar ajuda humanitària, menjar principalment, i ara mateix estem atenent l'emergència a València.
Precisament t'anava a preguntar sobre això del tema de València. Sé que heu estat allà recentment, que esteu ara. Què esteu fent allà? Quines funcions esteu fent allà a València?
Tenim un equip que s'ha quedat allà treballant en tasques de pues, netejar pàrquings. Estem col·laborant amb els bombers de València i després hi ha equips de voluntaris que s'apropen també a fer un cop de mà i una mica de coordinació també sanitària, d'enviar material, etc. El que es pugui, principalment, estem ajudant.
Molt bé. I de cara al futur, quins són els propers reptes, accions que teniu previstes? El vaixell, ara quan sortiu d'aquí a Tarragona, on anirà?
Ara mateix el vaixell que es prepararà per sortir de missió és l'altre vaixell, l'Astral, el veler que tenim, i aquest vaixell s'ha de quedar uns dies més per aquí, per Tarragona, i suposem que anirem cap a Barcelona també.
Molt bé, doncs ja per anar acabant una mica, que volia que llancessis un missatge una mica a la gent d'aquí de Tarragona, de que els diries d'animar-los una mica que vinguin aquí a veure el vaixell, a saber de què és el que feu.
Sí, bueno, jo animaria a tothom a que no només s'apropés a nosaltres, sinó que en el seu dia a dia actuïn quan vegin una vulneració de drets, perquè això no només ho veiem al mar o en les situacions d'emergències que ens trobem, sinó que ho estem veient per part dels partits polítics i, sobretot, lo perillós és la deriva política que està tenint Europa i l'augment de l'extrema dreta amb aquest discurs terrible que no aporta absolutament res i que, com deia abans, agredeix sempre les persones més vulnerables. Pues jo convido a la població a que sigueu antisistemes perquè, evidentment, aquest sistema és un sistema que està obsolet, que no està funcionant, i quan dic antisistema no vull dir que sortim tots a incendiar els carrers, sinó que canviem un sistema que només està protegint a poques persones. Pues pensem en el poble en general, no només en quatre. I us convido a veure'ns, evidentment. Acercaros al barco. Venga, os esperamos.
Doncs molt bé, amb aquest missatge acabem. Moltes gràcies pel teu temps i per la tasca que feu tant tu personalment com la ONG en general. I res, a vosaltres ja sabeu, al Port de Tarragona fins a finals d'aquesta setmana teniu el vaixell d'Open Arms, aprofiteu, apropeu-vos, visiteu-lo, coneixeu la tasca que fan i col·laboreu de la manera que pugueu, sapigueu o creieu que heu de col·laborar. Ens veiem en la propera furgó. Adeu!
Gràcies, Adri. Recordar que el vaixell d'Open Arms està al Port de Tarragona i visitin, vagin a veure'l, perquè en un vaixell tan petit després te dius, ostres, estan rescatant a 80 persones al mar i no els deixen entrar a port, no els deixen atracar en un port. Com deu ser de dur conviure aquestes 80 persones en un espai tan petit durant diversos dies? En fi, ho hem de pensar tot això. I mentrestant, anem a l'agenda. Convidem a la nostra companya, la Iris Rodríguez, que pugi un dia a Tarragona i que vagi a veure el vaixell d'Open Arms. Iris Rodríguez, bona tarda, com estàs?
Molt bona tarda, Toni.
Què et sembla la tasca que fa la gent de la ONG Open Arms?
Home, molt bé.
Rescatant a les persones al mar.
Sí, sí.
Sí, sí. Una feina...
Un gran treball.
Salvant vides, que és l'important.
Sí.
Bueno, nosaltres anem a salvar la tarda de dimarts amb diverses propostes, si et sembla. Per on comencem, estimada?
Doncs comencem per Constantí, perquè d'aquí una estoneta, a 6:45, a l'Ajuntament de Constantí, tenim la segona de les sessions obertes a tothom que organitza la Diputació de Tarragona per debatre sobre un projecte metropolità al territori. Durant aquesta sessió, que porta per títol Recuperar els espais que connecten, s'oferiran dues ponències i hi haurà també un espai de debat i intercanvi d'experiències.
Això a Constantí. I tens dues propostes des de Tarragona.
Doncs sí, la primera és a les 7 de la tarda, al Soterrani Llibreria Cooperativa, on David Cluselles anirà a presentar el seu llibre Llegir Barcelona. I l'altra, també a les 7, al Tinglado 1 del Moll de Costa, tindrem la conferència Heroismos, història d'un projecte cinematogràfic pioner a benefici de la Creu Roja de Tarragona, i anirà a càrrec de Josep Barceló Prats.
Són les propostes que ens ha costat la nostra companya, l'Iris Rodríguez, des de Ràdio Hospitalet de l'Infant, a la qual, com sempre, li donem les gràcies i l'emplacem a demà, a que ens donis molta, molta més informació. Ves per preguntar que dijous...
Demà no hi serà, Toni.
Eh?
Demà no hi seré.
Demà no hi seràs?
No.
Algú altre ens acostarà, l'agenda. Dijous sí?
Sí, dijous sí.
Doncs prepara't, que dijous has de preparar-te per
sí,
tot el cap de
setmana. Sí, ja pel cap de setmana, sí, sí.
Iris, una abraçada, disfruta.
Que vagi molt bé i fins dijous.
Adéu, adéu.
Adéu, adéu.
I a tots vostès, amics i amigues, els deixem ara, com sempre, amb els serveis informatius d'aquesta santa casa del carrer Major, amb les dolces veus i harmonioses de l'Aleix Pérez i de l'Anna Plaça. L'harmoniosa veu del Toni Mateos s'acomiada fins demà. Adeu!
L'actualitat del Camp de Tarragona a carrer Major.
Passa un minut de 6:45 de la tarda i emprenem l'últim tram del programa de Carrer Major, al que dediquem a repassar les notícies del Camp de Tarragona. Aquesta mitja hora us acompanyarem l'Aleix Pérez des de la nova ràdio de Reus i jo mateixa, l'Anna Plaça, des d'Ona la Torre. Comencem destacant que la connexió entre el Camp de Tarragona i Barcelona encara es veurà més dificultada durant 4 caps de setmana de gener, febrer i març per les obres que Adif ha de fer a l'estació de Sant Vicenç de Calders. Uns treballs que afectaran les línies de Rodalies R2 Sud, la també de Rodalies R4 i tots els regionals sud que donen servei al Camp de Tarragona. Aleix Pérez, bona tarda.
Bona tarda, Anna. Les obres es faran els caps de setmana del 25 i 26 de gener, l'1 i 2 i el 8 i el 9 de febrer i l'1 i el 2 de març. Durant aquests dies, l'estació de Sant Vicenç estarà inoperativa i Cunit passarà a ser el centre del pla alternatiu de transports. Entre les línies més afectades seran la R13, la R14 i la R15, ja que se suspendrà la circulació entre la Plana Picamoixons i Sant Vicenç de Calders i els usuaris hauran de fer el trajecte per carretera. El director de Rodalies, Antoni Carmona, n'ha informat aquest dilluns a la tarda als alcaldes i entitats usuàries en una reunió a la subdelegació del govern de Tarragona.
N'hi ha pendents una sèrie d'obres que afectaven un tall total a Sant Vicenç de Calders, a quatre caps de setmana, s'ha explicat el que s'ha treballat i bàsicament és traslladar a la capçalera de Sant Vicenç de Calders com a hub bus ferroviari, traslladar-lo a Cunit i per la banda de la R4 fer un servei alternatiu per carretera entre Sant Vicenç de Calders i el Vendrell.
Per fer front a les obres de l'estació de Sant Vicenç, Renfe ha ampliat el nombre d'autobusos disponibles, que passaran dels 87 actuals a 137. Durant aquests quatre caps de setmana, l'R2 Sud comptarà amb 3 trens per hora i sentit entre l'estació de França i Cunit, on hi haurà els autobusos per seguir el trajecte. La línia R4 comptarà amb servei ferroviari entre Manresa i el Vendrell i un bus per arribar a Sant Vicenç.
I més notícies relacionades amb aquest tema. Pel que fa a les línies de regionals, les línies R13, R14 i R15, en lloc de passar per l'interior, com estan fent ara, aniran fins a Tarragona. Des d'allí sortiran els autobusos per anar fins a Cunit, on podran agafar un tren per seguir fins a Barcelona.
Aquests quatre caps de setmana, els autobusos del Servei Alternatiu de Transport que surten de Tarragona, Reus, Vilaseca, Cambrils, l'Hospitalet de l'Infant, Torredembarra i Altafulla seguiran funcionant igual. La diferència és que la parada final serà Cunit i no Sant Vicenç.
Aquest anunci no ha acabat d'agradar a les plataformes d'usuaris.
Ho ha externalitzat el president de l'Associació d'Amics del Ferrocarril de Valls i l'Alt Camp, Nil Magrinyà, que ha criticat que fer el tram Picamoixons Cunit per carretera duplicarà o triplicarà el trajecte fins a Barcelona.
Crec que seria correcte mantenir el transport ferroviari fins a l'estació antiga de Roda Barà, que és una estació prou gran com per estacionar-hi un autobús, i a partir d'allí, sí, fer el transport per carretera fins a Cunit. Però fer el transport per carretera de Picamoixons a Valls, Nulles, Vilavella, Salomó i Roda és que, bueno, duplicarà o triplicarà el trajecte fins a Barcelona.
Per la seva banda, les alcaldesses de Valls i Reus, Dolors Ferrer i Sandra Guaita, es mostren expectants i preocupades envers l'evolució del servei durant aquests quatre caps de setmana, especialment perquè els diumenges hi ha molts estudiants que han d'agafar el tren.
Ara bé, abans d'aquestes obres a l'estació de Sant Vicenç, encara n'hi haurà unes altres que afectaran els accessos a l'aeroport del Prat i que obligaran a interrompre la circulació de trens entre Gavà i Barcelona.
Aquest tall es farà del 2 al 4 de gener i Renfe ha habilitat un altre pla alternatiu de transport per fer-hi front. Hi haurà 68 autobusos per hora per poder garantir la connexió amb la capital catalana des del sud.
De tot això se'n parlava ahir a la tarda, més o menys en aquesta hora, la subdelegació del govern espanyol a Tarragona, en la segona reunió de seguiment que es fa des que es va iniciar el tall ferroviari per les obres de Roda de Barà, ja fa 2 mesos. La plataforma Dignitat a les Vies va aprofitar aquesta nova trobada per traslladar les seves demandes als responsables de Rodalies.
La portaveu de la plataforma, Ana Gómez, va insistir en la necessitat de millorar algunes línies d'autobusos i en la possibilitat d'implantar un servei directe entre Torredembarra i Barcelona.
Cambrils, els hi falta un autobús del PAT, els hi falta Vilaseca, Altafulla i Torredembarra reclama el tema dels autobusos, maniobres a Picamoixons, l'Avant, que encara segueix sense haver-se arreglat el tema de les tarificacions perquè representa que és un Avant Express, el de Tortosa, és més, no els surt més car anar de Cambrils a Barcelona que de Tarragona a Barcelona. Són coses que no es poden sostenir.
Així mateix, Ana Gómez va criticar severament els retards que acumulen la majoria de trens, fent incís especialment en els de primera hora del matí.
I avui hem de parlar d'un ensurt a la Polígon Nord, a Protecció Civil activat amb prealerta, el Pla Secta, per una fuita de diòxid de sofre en una empresa Constantí.
El 112 ha rebut l'avís de l'escapament 7 minuts abans de les 12 del migdia d'aquest dimarts. 5 dotacions dels bombers s'han traslladat fins a les instal·lacions de la companyia per oferir suport en tasques de contenció. Els efectius han establert un perímetre de seguretat de 60 metres al voltant de la finca, segons ha informat des de Protecció Civil.
I, per cert, us fem memòria, vam parlar també aquí al programa amb la directora general de Protecció Civil. Demà hi haurà un simulacre del Pla Secta al polígon nord de Tarragona. L'operatiu se seguirà des del CAN 112 de Reus i avui hem sabut que la consellera d'Interior, Núria Parlon, hi assistirà per fer-ne seguiment.
El simulacre del projecte es realitzarà demà a les 11 del matí i simularà un incendi que provoca un núvol tòxic. S'activaran les sirenes de risc químic dels termes municipals del Bot de Morell, i la Pobla de Mafumet, i s'enviarà una alerta de protecció civil als mòbils de la zona, avisant-los que es tracta d'un simulacre. Aquests municipis també participaran realitzant un simulacre del seu pla d'emergència municipal, constituiran el CECOPAL i practicaran el confinament d'alguns espais.
I avui hi ha hagut ple la Diputació de Tarragona, ple de pressupostos. De fet, s'han aprovat ja els comptes de l'any vinent, que pugen a 222 milions d'euros, una quantitat que representa un increment de l'11% respecte a enguany. Una part important dels recursos, més de 54 milions, es destinaran al pla Impuls Dipte de suport als ajuntaments del territori. El pressupost s'ha aprovat amb el vot favorable d'una àmplia majoria dels grups polítics de la corporació i han votat a favor Esquerra, PSC, Junts i el Partit Popular. Entre les qüestions que contemplen aquests pressupostos hi ha, per exemple, 615.000 euros per l'ampliació de l'arxiu del Museu d'Art Modern, també 300.000 euros per a la redacció del projecte de la nova seu corporativa, que hi haurà a la plaça Imperial Tàrraco, recordeu, a l'antic edifici de Caixa Tarragona, i 150.000 euros més que es destinaran a fer els estudis de l'Escola i Conservatòria de Música a la Diputació de la ciutat de Tarragona, que podrien anar al conjunt de la Tabacalera. També es preveu una partida per anar avançant en la definició del futur hub cultural que es vol fer a la Sabinosa. També es destinaran 3 milions d'euros per fer front als danys ocasionats per la Dana i altres episodis meteorològics d'aquest any. Seguim en qüestions ara d'àmbit polític. La portaveu del grup de Junts per Catalunya al Congrés dels Diputats, Míriam Noguera, ha instat avui des de Tarragona el govern espanyol a plantejar una proposta no intervencionista per a les empreses energètiques.
Així ho ha afirmat després de reunir-se aquest dimarts amb els directius de l'EQT. Els independentistes han reiterat que el tribut posava en risc les inversions de Repsol al Camp de Tarragona, valorades en 1.100 milions d'euros. Noguera ha assegurat que la proposta com ha de ser l'impost a les energètiques ha de venir del govern espanyol.
Entenem que aquesta és la proposta que ha de venir del govern espanyol. La proposta que ha vingut és aquest model intervencionista que posa en risc inversions, en aquest cas a Catalunya. Nosaltres aquí venim a defensar els interessos dels catalans. Per tant, és el govern espanyol qui haurà de posar una proposta sobre la taula, si és que n'hi ha alguna altra.
En sintonia d'aquestes declaracions, el diputat per Tarragona, Josep Maria Cruzet, ha explicat els acords als que han arribat en aquest paquet fiscal a Madrid.
Preservació dels llocs de treball i també la factura que paguem els ciutadans en l'àmbit energètic, doncs és un dels pilars que hem aconseguit, però també els 2.500 milions d'euros en l'àmbit de les petites i mitjanes empreses i de les cooperatives, també evitar que s'hagi augmentat fins al 21% l'IVA turístic, que també era molt crític per la viabilitat futura del turisme del nostre territori.
Els projectes que Repsol havia dit que corria en perill si no es mantenia l'impost eren la construcció d'un electrolitzador per produir hidrogen i d'una ecoplanta.
El catedràtic de la Universitat Rovira i Virgili, Laureano Jiménez, ha estat nomenat nou assessor científic del Ministeri d'Indústria i Turisme. Jiménez s'ha incorporat amb 12 dones i 9 homes més que faran d'enllaç entre la comunitat científica i els diferents ministeris.
El seu objectiu serà contribuir a la millora del disseny de les polítiques públiques. Jiménez era el director del grup de recerca de la URB, SUSCAPE, i a partir d'ara es dedicarà a temps complet a la seva funció d'assessor ministerial. Jiménez, que treballa en els àmbits de l'enginyeria de processos i l'enginyeria ambiental, ha estat consultor per agències de recerca nacionals i internacionals, com l'Agència Estatal de Recerca i l'Agència de Protecció Ambiental d'Irlanda, entre d'altres. Des del 2013 ha publicat 88 articles de revistes indexades i ha rebut 3 premis internacionals durant la seva trajectòria.
Una persona més que ha fet molta divulgació tenia una sèrie que es deia Wolfamino, un tipo con química. I seguim en clau política perquè el reusenc Francesc Vallès deixa el seu càrrec de secretari d'Estat de Comunicació. L'exdiputat del Partit dels Socialistes havia demanat no continuar després de 3 anys i mig a la Moncloa.
El substitut al càrrec serà el val·lisoletà Ion Antolín. La substitució de Vallès per Antolín no implica un canvi de rumb en l'estratègia comunicativa del govern espanyol. Tots dos van coincidir en la Secretaria d'Estat de Comunicació durant el primer any de Vallès al càrrec. El relleu arriba després del Congrés Federal del PSOE, en què Sánchez va anunciar que redoblarà les polítiques progressistes del seu executiu en resposta als atacs de la dreta i l'ultradreta en el seu en seu judicial. Vallès havia manifestat ja anteriorment el seu desig d'abandonar la Secretaria d'Estat. En aquest temps ha coordinat la comunicació de l'executiu en diverses crisis, com el volcà de la Palma, les conseqüències de la guerra d'Ucraïna i la dana al País Valencià.
I un apunt econòmic. L'atur va baixar amb 217 persones a la demarcació de Tarragona durant el mes de novembre. La xifra representa un descens del 0,5% respecte a l'octubre, segons les dades que ha facilitat el Ministeri de Treball i Economia Social. La demarcació suma en aquests moments 39.732 persones desocupades de manera oficial.
L'evolució també presenta un descens en el nombre d'aturats en la comparativa interanual, ja que el novembre del 2023 hi havia 800 aturats menys, un 1,96%. Per sectors econòmics, la construcció i l'agricultura, amb 66 i 44 persones registrades menys respectivament, són les que contribueixen en el descens. D'altra banda, el sector serveis i de l'atur ha augmentat lleugerament amb 9 persones més pel que fa a l'afiliació a la Seguretat Social. El passat mes hi havia a Tarragona 342.000 persones inscrites, amb un descens d'un 1,66% respecte al mes anterior.
Sigui 43 minuts, els Mossos d'Esquadra han trobat un miler de plantes de marihuana a l'interior d'un xalet d'Altafulla i han detingut 3 persones. Els agents van intervenir després de detectar moviments de material amb una furgoneta.
Concretament, el cos policial ha tingut 2 homes i una dona com a presumptes responsables. L'octubre passat, els investigadors van començar a indagar després de rebre informacions sobre l'existència de la plantació i van organitzar vigilàncies per comprovar que a l'immoble s'hi podia ocultar aquesta activitat. Van acabar intervenint després de detectar que els 2 investigats estaven realitzant moviments de material a l'interior de la casa i ho carregaven en una furgoneta. Amb els sospitosos ja detinguts, van trobar la planta baixa de la casa prop d'un miler de plantes de marihuana en una fase inicial de creixement i s'han requisat també un seguit de la necessaris per la seva cultivació. Un cop finalitzada l'entrada, els operaris de la companyia subministradora van desmuntar el quadre elèctric, atès que, segons els Mossos, posava l'espai en greu risc d'incendi. Els detinguts van passar el passat dilluns a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia del Vendrell, com a investigats per suposats delictes contra la salut pública i defraudació del fruit elèctric.
La Guàrdia Civil ha desarticulat una organització criminal especialitzada en el robatori de caixers automàtics de sucursals bancàries. Haurien comès 19 robatoris a entitats financeres de Tarragona, Barcelona, el País Valencià, Múrcia i Andalusia.
La investigació va començar al febrer arran d'un robatori comès de matinada a Cartagena. Després d'aquest hi va haver altres fets similars. Els lladres robaven els caixers arrossegant-los amb un camió ploma que prèviament també havien sostret. Un cop aconseguien arrencar el caixer, el traslladaven a zones aïllades per obrir-los i treure'n l'efectiu. Quan acumulaven un botí suficient, els principals integrants de l'organització abandonaven el país. Després del període d'inactivitat tornaven i començaven una nova campanya de robatoris. En el moment s'han detingut 7 persones que ja han ingressat a presó i s'han pogut esclarir fins a 19 robatoris. Es calcula que com a mínim la banda hauria robat 500.000 d'euros.
Canviem de qüestió, ara parlem de temes relacionats amb la salut. 27 centres sanitaris catalans han creat un protocol d'actuació conjunt per tractar els pacients que pateixen incontinència fecal després d'haver patit un càncer de recte.
El projecte s'havia presentat avui a l'Hospital Joan 23 de Tarragona. Ens ho explica el Pau Comelles des de Ràdio Ciutat de Tarragona.
El proctòleg de l'Hospital Joan 23, Francesc Feliu, assegura que el LARSCAT és una fita històrica perquè establirà unes bases comunes entre els centres, independentment dels mitjans que cada un disposi. Afirma que així també es podrà millorar la qualitat de vida dels pacients amb LARS.
Els hem d'oferir una cosa més, o sigui, no només sobreviure, tractar-los bé el càncer, però que tinguin una qualitat de vida digna, d'alguna manera. I aquest és el problema, que no tenien... Els hi curaven el càncer, però es quedaven reclosos a casa, no volien sortir, només menjaven arròs bullit, no tenien pèrdua en la parella i no aconseguien cap altra. Doncs aquest és el quid de la qüestió, d'alguna manera, intentar revertir aquest fenomen.
Francisca Sánchez, pacient amb incontinència rectal, parla de la dificultat d'afrontar i explicar la malaltia públicament, perquè la societat encara ho veu un tema tabú i és necessari donar-hi visibilitat.
I més difícil, pues, contarle a tu familia, contarle a tu pareja lo que te pasa, porque no quieres a veces pues ir a un sitio o hacer cosas que podrías hacer si no te pasara esto. Entonces te vas aislando. En el trabajo es muy complicado porque te tienes que esconder, ¿eh? Y hay momentos en que no puedes escaparte, ¿eh? Y entonces pues pasas por muchas vergüenzas.
El càncer colorectal és un dels sarcomes més comuns a Europa, amb 520.000 casos detectats, més o menys aproximats, al 2020. Un terç d'aquests casos corresponen a càncer de recte. Les persones que el pateixen es sotmeten a una quimioteràpia que els deriva i els deixa malfuncions intestinals, sexuals i urinàries per a tota la vida. En el cas de l'Hospital Joan 23, un de cada cinc pacients atesos té l'ARS derivat de càncer de recte que ha patit.
Moltes gràcies, Pau. Seguim amb més notícies. Ara d'àmbit local, Reus tindrà una nova àrea d'aparcament dissuasiu gratuït a l'entrada de la ciutat. El nou pàrquing disposarà de 132 places i s'ubicarà al costat del Santuari de la Mare de Déu de Misericòrdia.
Es comptarà amb una partida pressupostària de gairebé 48.000 euros per executar les obres i que ja han començat les tasques de condicionament del terreny. Amb aquests nous jocs d'estacionament, la localitat disposarà de 747 places repartides en 5 aparcaments i cessius. L'Ajuntament assegura que continua buscant altres solars per tal d'augmentar el nombre d'aparcaments alternatius amb l'objectiu de fer front a les peticions dels veïns i oferir alternatives als visitants de la ciutat.
Les obres de restauració de la façana de l'església de Sant Francesc de Reus ja han començat.
Les tasques, que tindran una durada d'uns 6 mesos, inclouran la reparació dels aparaments i acabats, millorant l'aspecte visual de l'estructura, ens ho explicarà Laura Navarro des de la nova ràdio de Reus.
L'església de Sant Francesc d'Assís de Reus comença les seves obres de restauració de la seva façana principal el proper dimarts 10 de desembre, ja que està afectada per un greu deteriorament. L'objectiu és recuperar la bellesa original de l'edifici catalogat com a patrimoni singular de la ciutat i garantir-ne la seva preservació per a futures generacions. Les tasques inclouran la reparació dels paviments i acabats, millorant l'aspecte visual de l'estructura. Les obres tindran una durada de 6 mesos. La rehabilitació compta amb el suport econòmic de la Diputació de Tarragona i la Generalitat de Catalunya, que cobreixen el 70% del cost total, que són 200.000 euros. Per completar el finançament, el Consell Parroquial ha impulsat una campanya de recollida de fons amb donatius a partir de 50 euros. Escoltem a Josep Maria Gavaldà, mossèn de l'Església de Sant Francesc.
I d'alguna manera pensem que aquesta rehabilitació de la façana doncs, farà més justícia a l'interior d'aquesta església.
A més de l'obra arquitectònica, la parròquia organitzarà actes per recollir fons i implicar la ciutadania en la preservació d'aquest patrimoni religiós i cultural de la ciutat.
Moltes gràcies. I ara anem a Altafulla. L'Ajuntament valora la creació d'habitatge social a partir de contenidors per al transport marítim, com s'ha fet en alguns altres municipis, com Caldes de Montbui.
És una de les opcions que es tenen sobre la taula per fer front a la manca de lloguer assequible a la vila. Ens en dona més detalls la Carol Cubota des d'Altafulla Ràdio.
L'Ajuntament d'Altafulla manté la voluntat de poder comptar en un futur pròxim amb una nova dotació d'habitatge social que ofereixi solucions a les mancances en aquesta matèria que hi ha actualment a la vila. En aquest sentit, s'està conversant amb diferents municipis que han tirat endavant promocions d'habitatge públic per conèixer la seva experiència i valorar la possibilitat de traslladar aquestes experiències a Altafulla. Una de les propostes que es tindran en compte és la que ha posat en marxa el municipi de Caldes de Montbui, on s'ha construït un edifici amb contenidors marítims per usar-los com a pisos de 34 metres quadrats que es destinen a lloguer social per joves. Així ho explica el regidor altafollenc d'habitatge, Àlex Canyes.
Tot el que fa a gestió, adjudicació i de més, no? I a part doncs, de veure realment doncs, com havien quedat aquests pisos dins d'uns contenidors de port marítims, diguéssim, reciclats. I la veritat és que ens va agradar molt la idea.
Canyes ha explicat que l'opció dels contenidors reciclats podria encaixar a Altafulla si es troba un lloc on ubicar aquesta construcció. Una opció que es té en compte com a possible primera llar per joves que es volen emancipar.
Abordem altres qüestions. Primer, situats a Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, l'Ajuntament cedeix gratuïtament la piscina coberta a les associacions, això fi, i estem aquí per a fins terapèutics.
Perquè els infants amb capacitats diferents i les persones afectades de fibromialgia, a qui donen suport a aquestes entitats locals, puguin fer-hi activitats aquàtiques. Ens ho explica l'Iris Rodríguez des de Ràdio L'Hospitalet.
L'àrea d'esports de l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant tornarà a cedir gratuïtament la piscina municipal coberta a l'Associació d'Afectats de Fibromialgia de l'Hospitalet de l'Infant i a l'associació Estem Aquí. Yolanda Marqués és la regidora d'esports.
Són dues associacions de caire més bé social, ja que una d'elles el que tracta és afavorir aquests nens i nenes del nostre municipi que tenen discapacitats o capacitats diferents, i a SOFI el que es tracta és d'un col·lectiu de gent que pateix una malaltia, una malaltia, que al final doncs, els limita molt en el seu dia a dia doncs, pels mals que pateixen. Llavors, el que tractem nosaltres des de l'àrea d'esports és de facilitar-los el seu desenvolupament i la seva cura, el seu benestar, oferint-los els nostres espais per a que puguin fer doncs, classes de psicomotricitat, natacions terapèutiques i demés.
Així, les persones afectades de fibromiàlgia i els nens i nenes amb capacitats diferents que hi formen part podran dur a terme les activitats aquàtiques que els professionals de les associacions vegin oportun.
La Ruta dels Tions de Torredembarra convida a descobrir aquest Nadal els 21 tions tematitzats que hi ha repartits per diferents punts del municipi.
Es tracta d'una activitat que organitza l'Ajuntament per apropar-nos les edicions nadalenques catalanes a través del Tió. Ens ho explica el Josep Sánchez des d'Ona la Torre.
Els 21 tions tematitzats representen diferents personatges emblemàtics de la Torre. També n'hi ha que tenen a veure amb algunes entitats i associacions del municipi, amb els trets més característics de la cultura i la societat de Torredembarra, o també amb les tradicions nadalenques. La proposta es va estrenar l'any passat i enguany s'ha ampliat per obrir la participació a associacions i altres col·lectius del municipi. Jovita Baltasar és la regidora de Turisme i Comerç.
Enguany es podrà gaudir d'una ruta molt més ampliada amb 21 tions tematitzats repartits per la nostra vila, representant personatges emblemàtics del nostre municipi i diferents representacions de la nostra cultura popular. Una activitat gratuïta per poder gaudir en família i alhora conèixer el nostre municipi.
Des de l'Ajuntament es convida petits i grans a compartir imatges de la Ruta dels Tions a través d'Instagram.
Gràcies, Josep. I una altra notícia relacionada amb les festes de Nadal. El Museu del Pessebre de Montblanc ha inaugurat, ho feia divendres, la restauració de les façanes posteriors amb un mapping.
Les parets compten amb un nou esgrafiat. Ens n'amplia la notícia la Gemma Ufies des de Ràdio Montblanc.
El Museu del Pessebre de Montblanc va estrenar la nova façana posterior amb un màping divendres passat. Centenars de persones van acudir a la inauguració, així com la presidenta de la Diputació de Tarragona, l'alcalde de Montblanc i el president del Consell Comarcal. Ismael Porta, president de la Fundació del Pessebre, va aprofitar l'ocasió per reclamar més suport de les administracions per impulsar l'únic museu dedicat al pessebrisme de Catalunya.
I confiem que el compromís col·lectiu de totes les administracions involucrades. Som un museu com qualsevol altre. Oferim el mateix servei que altres centres culturals, però malauradament encara no podem estar inscrits en el Registre de Museus de Catalunya, perquè ningú del nostre equip percep cap tipus de salari. Aquesta situació, que considerem anòmala i injusta, ens limita i ens requereix una solució urgent. Són ja 25 anys així de treballs a base de voluntariat altruista, i per això demanem accions reals. Més enllà de bones paraules de suport o encoratjament, o promesa sense concreció.
La projecció audiovisual va ser el primer acte de les festes de Nadal a Montblanc, on el museu també tindrà el seu protagonisme dins la programació nadalenca d'enguany.
I amb aquesta sintonia anem a parlar de cultura. Comencem amb el Festival Internacional de Cinema de Tarragona, que arrenca demà dimecres.
Arriba a l'edició 24 i s'hi projectaran una trentena de pel·lícules de nous talents. Ens ho explica el Pau Comelles des de Ràdio Ciutat de Tarragona.
El Festival REC arriba a la seva 24a edició amb l'objectiu inicial, més clar que mai, de promocionar aquells directors i productors novells en el món del cinema. Es projectaran fins a 8 estrenes i 30 films diferents. La secció més important i que defineix l'esperit del festival és la d'òpera prima, amb la difusió de 10 llargmetratges de directors i productors emergents que es podran veure a l'antiga audiència. Una de les grans sorpreses d'aquesta edició és la projecció del documental La guitarra flamenca de Gerai Cortés, dirigida pel cantant C. Tangana, que debuta com a director de cinema amb el seu primer film. La coordinadora del festival, Eva Vallès, remarca la importància del REC com a catalitzador del talent dels directors i productors de cinema emergents.
Seguim en la nostra hàndicap de portar les primeres obres, màxim les segones obres, de directors que estan treballant a nivell internacional. No? Uh-huh. Portem, diguem, podrem veure ara la gent del futur. Aquella gent que després les veus guanyant Oscars, que els veus guanyant premis a nivell internacional, estem portant les seves primeres obres.
Les altres seccions que competeixen a concurs són les de talent local, de promoció dels autors tarragonins, Xiuxiuejos, que és la secció temàtica que aquest any projectarà films sobre temes d'intimitat i les projeccions especials de pantalla Tàrraco i sessions vermut al Moll de Costa. A més, es comptarà amb una secció pels més petits, infantil, Rec Chics, on es projectaran films acompanyats de tallers educatius i lúdics relacionats amb les pel·lícules que han vist.
I tancarem amb les creus de Sant Jordi. Entre aquestes hi ha el tarragoní Josep Lluís Carot Rovira, la pallassa ballenca Pepa Plana, Eudald Carbonell i el sindicat Unió de Pagesos. I un apunt luctuós per acabar, ha mort als 71 anys l'escriptor i poeta reusenc Antoni Nomen. Un record per ell i tanquem el programa. Adéu-siau.